Doncs parlem d'aquesta qüestió, ho fem amb Quim Saglés, és catedràtic de la UAB, director del Centre de Recerca en Sanitat Animal, el CRESA, expert en malalties víriques, també en sanitat animal, com dèiem. Senyor Quim Saglés, bona tarda.
Hola, bona tarda, i moltes mercès per dir-me director, eh? Ja no ho soc, ho havia fet, però ja no ho soc.
Doncs exdirector, apuntem d'aquesta manera.
Exactament, en últim cas.
Vostè, la primera pregunta, gairebé és obligada, vostè es posaria aquesta vacuna que han desenvolupat a Rússia?
Bé, jo t'he de ser molt franc, no les tinc totes. No les tinc totes per una raó molt senzilla. Una de les notícies que ha transcendit, almenys en relació a aquesta vacuna, és que no ha completat totes les fases clíniques que habitualment es realitzen per tal de desenvolupar un producte i portar-lo al mercat. De fet, falta una que és crucial, que és la fase 3. La fase 3 clínica es caracteritza per la demostració de l'eficàcia del producte, amb la qual cosa, a dia d'avui, en base a les dades que tenim, no sabem si és un producte eficaç, amb la qual cosa, per això, hi ha una sèrie de reticències a nivell mundial entre el món investigador que fa que un, com a mínim, seria o tindria dubtes de si efectivament se la posaria o no. Una altra cosa és que aquesta vacuna la féssim entrar en una fase 3 corresponent i després, a partir d'allí, decidíssim si té l'eficàcia suficient com per ser comercialitzada. Però això ja és una altra història i aquí no hi ha arribat encara.
El mateix Putin ha anunciat que la seva filla s'ha posat aquesta vacuna. Quins efectes podria tenir una mala vacuna, diguem?
Bé, el que passa és que això és una mica complicat de saber davant mà, perquè, com comentava abans, el que li falta a aquesta vacuna, aparentment, és la fase 3. Cal recordar que per desenvolupar una vacuna calen fases preclíniques, és a dir, aquelles que es realitzen a in vitro laboratoris i també en models animals, i després també hi ha la que es fa en les fases clíniques ja en persones. Hi ha una fase 1 que es fa amb un nombre de persones molt limitat, que sobretot el que estudia és la seguretat, és a dir, que aquella vacuna no faci mal. Per tant, se suposa que aquesta fase 1, aquesta vacuna d'origen rus, doncs ja l'ha dut a terme i assumirem que efectivament no fa mal, per tant, és segura. De totes maneres, la importància també de tot plegat és que no tenim cap dada. És a dir, a dia d'avui doncs, tenim la notícia que el president de Rússia ha comentat que ja té una vacuna, segons ells, registrada. Però publicacions científiques on s'avali la seguretat d'aquest producte no n'hem vist ni un.
S'entén.
I després hi ha una fase 2, que és la d'immunogenicitat i seguretat també. És a dir, que genera una resposta immunitària. Tampoc hem vist cap informació al respecte. Per tant, hi ha molta opacitat al voltant d'aquesta notícia.
Falten dades científiques, per tant, sens dubte, no se saben tots els detalls de la confecció d'aquesta vacuna. Tot i això, Rússia assegura que la seva vacuna genera immunitat estable. En quin pas estem en la investigació d'altres vacunes?
Bé, si nosaltres mirem a nivell mundial quantes vacunes hi ha en fase de desenvolupament, segurament a dia d'avui passem de 150 en tot el món, i això és un nombre elevadíssim. El que passa és que hi ha vacunes que, com l'audiència ja coneix també, estan molt més avançades i, de fet, ja hi ha 6 vacunes que es troben en fase 3 de desenvolupament. És a dir, ja s'està provant en persones per demostrar allò que, precisament, la vacuna d'origen rus no ha demostrat encara, que és eficaç. Per tant, ara s'està treballant en el desenvolupament sobretot aquests estudis per demostrar eficàcia. I per això moltes d'elles ens estan dient doncs, que ara a final d'any, a principis de l'any que ve, és quan podrien tenir un producte demostradament eficaç. Assumint que ho sigui, perquè és possible que d'entre totes les vacunes que s'estan desenvolupant, de fet n'hi hagi moltes que no arribin a fases clíniques i de les que arribin a fases clíniques potser no totes seran eficaces i això també ho hem de tenir en compte.
Existeix algun organisme internacional, entenc, que doni l'aval a aquestes vacunes que es creen, no?
Bé, de fet, una mica el que seria una visió panoràmica de totes aquestes vacunes el té l'Organització Mundial de la Salut. No és un òrgan que avali o no avali, simplement ja hi ha uns estaments regulatoris que, de fet, a la Unió Europea doncs, estan molt ben establerts, a Nord-Amèrica estan molt ben establerts, cada regió del món o inclús països tenen la seva pròpia entitat reguladora, però el que sí que està clar és que aquestes entitats reguladores tendeixen a ser molt conservadores. Què vull dir amb això? Que volen una demostració fefaent de que el producte que arriba a mercat és segur i és eficaç. Amb la qual cosa no és tant l'Organització Mundial de la Salut qui ho regula, sinó les autoritats competents de països o, en aquest cas, doncs, Unió Europea, en el nostre cas. I aquests ens diran si efectivament allò pot sortir a mercat o no.
De moment l'OMS ha reaccionat amb cautela, això està clar.
Sí, perquè el que comentàvem abans, la manca de dades publicades a dia d'avui doncs fa que, com a mínim, ens hàgim d'agafar una mica preventivament l'eficàcia d'aquesta vacuna, com a mínim.
Sembla com si Rússia hagués entrat en una cursa no armamentística, però científica, no?, de desenvolupament científic.
Bé, potser m'ho miro des d'un punt de vista molt particular, però jo tinc la sensació de que sí, que moltes vegades els països necessiten demostrar musculatura, sigui a nivell armamentístic, sigui a nivell científic, sigui a nivell social, sigui a nivell... I aquí és una mica el que està passant, perquè almenys la lògica, el sentit comú, ens diria, si Rússia està desenvolupant una vacuna que ha fet fase 1 de forma exitosa, ha fet fase 2 de forma exitosa, no hi ha cap problema, estem anant en bona línia. Anem a per la fase 3, demostrem que és eficaç i que les autoritats regulatòries russes doncs la registrin. I a partir d'aquí doncs es doni tota la informació a nivell mundial que convingui. El lògic, de totes maneres, seria, perquè és el que està passant amb totes les vacunes que es van desenvolupant, que es va publicant la informació que genera, tant de fase 1 com de fase 2, inclús es farà amb la de fase 3. Per tant, un altre cop, aquesta opacitat fa que hi hagi, com a mínim, doncs, dubtes de quin és què és el que podem esperar de la mateixa.
Correcte. Doncs sí que ens quedem amb aquesta idea que hi ha 6 vacunes al món que sí que estan en aquesta fase 3, per tant, amb aquesta esperança de veure com evoluciona la investigació. Senyor Quim Segalés, ara sí que ho dic bé, catedràtic de la UAB, exdirector del Centre de Recerca en Sanitat Animal, al CRESA, gràcies per atendre'ns a Catalunya Informació. Bona tarda.
Un plaer, bona tarda.